Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Passen de les 11 del matí. Volia ara esgarrapar uns minuts, te'ls treia. Sí. Jaume Espina, molt bon dia.
Molt bon dia.
S'estrena aquesta temporada, però continuem la secció d'històries de Sant Cugat del curs passat, perquè hi ha tantes històries de Sant Cugat i tan interessants que avui ja hem començat la secció, abans de posar-nos en,
sí, ens hem posat,
davant del, del
ens hem
micro.
Posat davant del micro després. A veure, jo segueixo pensant que hi ha, el que jo sempre dic, les petites grans històries. O sigui, Sant Cugat, el canvi tan brutal que ha fet en aquests 30-40 últims anys, dona la sensació que quan parlem de l'any 50 estem parlant del 1700 no sé quants, no? O sigui, hi ha una diferència tan abismal que hi ha moltíssima gent que vivien, treballaven i estaven en aquest poble doncs, quan érem 15.000 habitants o menys, i que segueixen estant ara, i que van muntar coses, i que, bueno, han evolucionat amb la ciutat, i que, bueno, poden aportar coses que són molt... O sigui, que la gent nova no coneix. O sigui, fills de Sant Cugat, que tenen 25, 30, 35 anys, o sigui, desconeixen totalment la història de la ciutat on viuen, no?
Per això conservem aquest espai, aquests minuts que dedicarem cada 15 dies al llarg del curs per anar descobrint aquestes històries i fer memòria del nostre passat, no tan llunyà, com deies tu.
Exacte.
No tan llunyà.
Hi ha gent que l'hem viscut i que ens ha sorprès aquesta transformació, no? O sigui, comentava abans amb la convidada, amb la Carme.
La Carme?
Carme
què
més?
Carme Riba. Carme, bon dia.
Bon dia, què tal?
Que per telefonar havíem d'anar bueno, amb una centraleta que hi havia davant de la benzinera de Riu i Taulet.
La benzinera que ja no hi és.
La benzinera que ja no hi és.
Que ja no hi és, la del centre del poble.
La del centre del poble.
Sí.
Doncs allà davant hi havia la centraleta dels telèfons que anaven enxufant i et deien que parlar en Barcelona trigaves, jo què sé, hi ha una demora de 2 hores, no? I ara estem amb els mòbils i tot això. Doncs aquesta evolució, penso jo, tecnològica que hi ha hagut amb el temps... És una mica, representa Sant Cugat, no?, també, o sigui, el canvi brutal que hi ha hagut en aquest temps.
Però la Carme no l'has convidat avui per parlar de la centraleta.
No.
Em sembla a mi, no. Eh?
Jo més que tampoc.
Eh?
Avui l'hem convidada perquè ella és una de les persones que va estar, bueno, el seu pare va ser el fundador de la granja Santo Domingo, que llavors al carrer i tota l'escola aquella es deia Santo Domingo, no es deia Sant Domènec, i a veure, la Carme és de Barcelona,
sí.
Va néixer a Barcelona,
sí, sí, sí.
I no va ser fins als 11-12 anys que va vindre a Sant Cugat pel tema de la granja. Com va ser?
Pues mira,
què fèieu vosaltres a Barcelona?
Nosaltres a Barcelona teníem un colmado de queviures i pues mira, estàvem la mar de bé, la meva mare estava encantada perquè anava molt bé, el meu pare també li agradava, però sempre tenia la dèria de posar una granja avícola. Sempre tenia la seva il·lusió que tenia de posar una granja avícola. I bueno, un dia mirant la premsa va haver un anunci a la Vanguardia. Carai, una torre molt de terreno, tants metres quadrats. Va dir, carai, això és estupendo per nosaltres. Ens ho vam parlar, la mama una miqueta reàcia perquè li sabia molt de greu de marxar. Però bueno, el diumenge que ve es va posar en contacte amb aquell senyor i va cap a Sant Cugat. Nosaltres encantats, tu, com vam veure tant de terreno, tants arbres, doncs ens va agradar molt. I doncs cap de poc temps ja ens vam traslladar aquí al carrer Reus, que va començar el carrer Reus. I va ser l'any 1951. Allà vam començar una grangeta petita, perquè primer vam començar a fer gallinerets per prova, anar fent, anar fent, anar fent, es va fent gran, vam fer molts ous, llavors els ous, la gent estava molt contenta, ens repartíem per tot Sant Cugat, per tots els colmados, perquè en aquella època era l'única granja que hi havia, gran. I mira...
Però ja amb aquesta petita granja, aquesta primera que vau crear, sí, ja repartíeu?
Ja repartíem els ous que teníem, fins que en teníem prou, m'entens? Allò ens va fent gran, llavors al cap d'un temps, és que van fer molts galliners, i teníem moltes gallinetes, llavors. Llavors al cap d'un temps vam mirar el post que hi ha al centre comercial ara, que és...
Centre Comercial Sant Cugat.
De Sant Cugat, que és la Guinardera, i allà vam fer una altra granja. Allà ja vam fer una granja per reproductores. Allà vam fer unes sales d'incubació i els ous els incubàvem perquè sortissin pollets. I bueno, doncs, va arribar un temps que doncs, cada dimarts i cada dijous treiem 10.000 pollets cada vegada. Es posaven en caixes de 50 i es repartien per tot el Vallès, per Barcelona, per tot el lloc que ens demanaven. No em van dir prou amb això, que després vam fer una altra cap a Graells.
Tercera granja.
Tercera granja, a Graells. Llavors, entremig d'aquestes dues granges, bueno, quan estàvem a la primera granja vaig conèixer el que seria després el meu marit, que li entusiasmava també la granja, i de seguida va deixar el que estava fent i ens va ajudar a nosaltres, que va ser l'empenta grossa que vam tindre. I llavors vam fer la granja de Graells. Allà a la granja de Graells vam fer una granja molt, molt moderna, perquè ens venien a veure inclús de postos d'Espanya per veure les instal·lacions com eren, perquè eren instal·lacions molt maques, i allà doncs, criàvem també polletes a punt de pondre, saps? Les veníem a punt de pondre. I en venien moltíssimes, també. En venien camions a buscar-les, les repartíem...
Què vols que amb això de gallines a punt de pondre?
A punt de pondre, o sigui, vol dir que tenen...
Quin és el procés? Doncs
pues es van fent grandetes i quan tenen ja 4 mesos i mig o 5 ja comencen a pondre, m'entens? I antes que comencin a pondre...
Però que hi ha un gall por ahí que va...
No. Ah, bueno, sí, clar. Això amb les reproductores, amb la segona granja, és el que dius tu que hi ha el gall, que tots estaven sueltes. I ens s'incubaven els ous i llavors els pollets que sortien es feien grans i ens els portàvem amb aquelles gàbies, podien fer de diverses etapes, es deixaven llistons i podien ser petitons, més grans, més, fins que era l'època de treure-les. I llavors quan venien, doncs, tornaven a tindre 10 o 12 mil gallines.
O sigui, el negoci...
Dos cops a l'any, en fem, d'això, i llavors es traien la recria, es netejava tot, es desinfectava, tot plegat, unes setmanes de descans, i tornem a posar pollets. I anar fent així, com una cadena. Uh-huh. O sigui, no paraven mai.
O sigui, el negoci consistia a la venda d'ous,
sí,
de pollets, i de gallines.
I gallinetes a punt de pondre.
I el negoci va ser pròsper.
Sí, sí, sí.
Perquè va donar per crear tres granges.
Sí, sí. I van fer moltes edificacions, i molt maca, sí. Molt bé. Teníem un masover a cada granja, a casa teníem dos Mossos, perquè, esclar, no, hi havia molta feina. I tots a treballar, perquè a casa des de jovenets ens van ensenyar doncs, a ajudar, m'entens? Vull dir, nosaltres podíem fer moltes coses a l'escola i tot, però teníem d'ajudar a casa també. I entre tots ho fèiem.
Sí, a quina escola anaves?
Doncs mira, vam anar primer a la de la, com s'ha dit, la senyoreta Roquer, Elvira Roquer, que era la que arribilla. Després va canviar, quan vaig ser més grandeta, ja vaig anar a classe de nit, però vaig estudiar la comptabilitat i entrenadoria i tot això, i llavors vaig anar amb el senyor Lluís Massip, que ara després va posar amb el senyor Lluís Massip, vaig acabar els estudis, com si diguéssim, m'entens? I bueno, i anar fent així. I vam estar nosaltres encantats, quan érem jovenets, de seguida ens vam adaptar a Sant Cugat, bueno, ens vam integrar completament. O sigui que no es parlessin de Barcelona ja.
Perquè, vull dir, coneixeu-ho a través de la venda d'ous i dels pollets,
sí, sí,
i tal. O sigui, coneixeu a tot Sant Cugat.
Molts formados.
On veníeu? Doncs
pues mira, veníem... Ara t'explicaré. Mira, teníem carnisseria Tubau, que li portàvem, però vam portar amb l'Arfaleta.
Que encara hi és.
Ah, això mateix.
Que encara hi és, però li portàveu a l'àvia.
Nosaltres li portàvem a l'àvia. Que l'àvia diu, fins que jo em mori, sempre tindreu ous d'aquí a casa. Sempre portareu ous. Llavors anàvem al Colmado Castells, que és a Calcabanes, que hi havia aquell colmado al costat, també, que hi havia l'Adela, després el colmado Bonet, el Camp Baravell, que era el carrer, que és Francesc Moragues, aquella carretera?
Sí.
Saps, bueno, el Camp Baravell, que després em deia que fes buscar allà?
Sí.
Pues allà.
Sí.
Allà, quan la seva mare tenia l'àvia, allà també portàvem els ous. Després em portàvem al Colmar de León, que era el carrer, com se diu el carrer aquest, el carrer Major. A Cal Julià, que era la carretera de Cerdanyola. Em portàvem a Pus de Caltadeu, quan eren, tenien la fonda, amb la Doloretes, portàvem tots els ous allà que necessitaven ells. O sigui, portàvem a tot arreu que ens demanaven.
I bé, molt bé. El que passa és que estàs anomenant, vaja, el 80% dels llocs que expliques...
Ja no existeixen.
Ja no existeixen.
Caltobau sí, però a més ja la gent ja s'ha jubilat.
Però vull dir, la gent o s'ha jubilat sí. O ha canviat l'hosti perquè han posat als carrers Santa Maria i tal, botigues de roba.
I tant, que és veritat.
I els, jo me'n recordo que hi havia un parell de colmados petits que bueno...
És el que hi havia abans, colmadets petits, perquè les grans superfícies ens han vingut després.
Sí, sí.
Que era molt bonic anar amb els colmados petits. Per exemple, aquí que fes buscar allà mateix, mare de Déu, hi havia... T'explicaven totes les coses amb una gràcia, i quan hi havia la mare que et venia amb verdures, era molt maco tot aquella època, molt maco.
Clar, i sabies de les coses del poble, no?
Ara és més impersonal, com si diguéssim, entens? Vaja, crec jo, eh?
Hem de dir que aquestes tres granges ara ja no hi són.
No hi són.
Ja no hi són.
No, ni a res.
O sigui, és realment història de...
No, tot això es va tirar a terra.
De Sant Cugat.
Tot són cases ara.
Sí.
Bueno, tros de casa, la part de l'Eroski, no?, diguéssim, del centre comercial.
Sí, llavors la de Graells, allà estàvem a prop, saps què, el col·legi japonès o xino, no sé què.
Mm, sí,
estàvem per
allà. Sí, l'escola japonesa.
Hi havia un edifici de tres plantes, així ens era un edifici gris, aquell era molt maco. Va ser l'última i estava tota feta doncs, amb tots els últims avanços, m'entens? Mm-hmm. I mira.
Tu m'has explicat abans que el Joan, el teu marit, havia inclús viatjat als Estats Units...
No, va ser el meu pare.
O el teu pare.
El meu pare, sí.
Perdona.
Sí.
Que havia viatjat als Estats Units
sí.
Per ensenyar o per
aprendre? No, per aprendre. Per veure les coses noves que hi havia. Va amb el seu cosí, que era veterinari, i s'hi van estar doncs, quasi un mes. I després se'n van anar a Holanda, també. Per mirar les diferents coses, i m'entens? Vull dir, no ens quedàvem així esperant, no, al meu pare li agradava veure el que passava.
Anar per endavant.
Això mateix. Mm-hmm. I mira.
I escolta, jo tinc curiositat per preguntar-li a la Carme, a casa menjàveu ous sovint? O...
Un tant, i tant que sí, perquè ens agrada moltíssim. Ous ferrats, truites...
I colesterol i tot això?
No, de moment res, em veig perquè eren tan frescos que no hi havia manera que ens posessin malalts.
Perquè és que, t'ho pregunto, sí. Perquè m'ho imaginava que evidentment menjaríeu ous allò sovint, i els ous que et menges avui...
Mira, jo com els que teníem a casa, t'ho prometo que no en trobo. Inclús vam arribar, com ja no teníem granges, el Joan em va posar una gavieta amb unes quantes gallinetes i, escolta, tornaven a ser els ous frescos i que el rovell queda tan... Sí que em trobes ara de frescos, però ara un dia et surt un ou més escampat. Si fas un ou ferrat, tens d'anar al tanto. Jo sempre els compro frescos i, bueno, que m'imagino que són frescos. Vaig mirant les dates, però dono unes dates tan llargues que jo no havia vist mai això, perquè els ous nosaltres ens els menjàvem de dia. I ara mires una caixa d'ous i porten les dates i et queda quasi 15 dies que són frescos i que es poden...
Perquè segons tu, quina durada...
Home, 3 o 4 dies jo trobo que és una setmana com a màxim. M'imagino jo, eh? Nosaltres a casa ens els menjàvem del dia, com és natural. I pastissos, ja va vindre la meva mare fent coques i... que sigui molt pastelera, també jo també ho soc, saps?
No, tu
I no,
des
no.
De logo fas uns pastissos sí. Que... que els teus nets, vaja, et venen a veure, jo diria que només pels pastissos, eh?
Bàsicament. I abans comentaves amb el Jaume tota aquesta infraestructura, aquesta maquinària, perquè el Jaume t'ha preguntat que com fèieu la classificació de...
Sí.
Ah, sí, bueno, teníem unes... Vam tindre diverses, no? Però l'última era enorme, molt maca, no era d'aquí Espanya, era de fora de l'estranger, no? I, escolta, allà posàvem els ous, era la marca Mobba, teníem allà, posava, ara ja tothom en té d'aquestes màquines, no? Però en aquella època no. I això, llavors, doncs, mira, tens una pila d'ous, vas posant per un carril, i llavors, segons el pes... Aquí, el primer cau, que és el que pesa més, cau el primer, i després van amb tamanys, i llavors quan estaven classificats els agafaves, els posàvem amb cartrons, i de cartrons feies piles altes. Primeres, segones, terceres, súper...
Tot això a mà, evidentment.
Sí, manual, sí. Bueno, passaven així,
bueno,
però estarien de posar...
Però, vull dir, s'havien
d'agafar
a mà...
Després ja no, després ja hi veuen els que agafaven i es posaven els cartrons, però jo et parlo de l'època nostra, saps? No, era molt maco, jo m'agradava molt i a més m'agradava molt despatxar que venien les senyores a buscar els ous i m'agradava molt, m'ha agradat molt el tracte amb el públic.
A la primera granja, la més petiteta?
Sí.
Allà i anava la gent i...
No, allà era el lloc que venien els ous al poble públic, tots, m'entens? Són les senyores que venien a buscar del poble d'aquí Sant Cugat, venien a buscar els ous a casa.
I de fora també, ens comentaves abans.
Bueno, de fora venien, hasta de Cerdanyola venien a buscar persones que tenien colmados i coses així, m'entens? Sí, sí, i a Barcelona en portava molts, moltíssims.
I la diferència entre aquesta primera granja, aquesta, la granja petita, i les que posteriorment es creen,
sí,
és que, bueno, les primeres gallines que vau tenir, abans ho comentaves amb el Jaume, estaven sueltes.
Sí, sí, primera van sueltes. Sí, 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 sí. Anaven sueltes i me'n recordo que, mare de Déu, els fèiem unes vessades de cols, era tot molt més... com es feia a la casa de pagès, m'entens? Però després ja no, perquè després quan ja en tenia moltes ja vam començar a posar bateries, m'entens? I llavors les bateries amb menys puesto podies posar més gallines, que també es té de mirar, m'entens? Perquè el terreno també és... I... Però esclar, com sueltes no hi ha res. Però és molt difícil que hi hagi gallines sueltes.
Sí, tu vols dir que totes ara les que parlen
quasi tot,
de gallines
les
de pagès...
Sí.
L'única diferència que és el pinso.
No, i a més a més ells fan exercici, ara mengen una coseta, ara mengen una altra.
No s'estressen.
Això mateix, van reguiletes. Amb les gàbies, doncs esclar, en un departament hi havia tres gallines. Vulguis o no vulguis, estaven de net al màxim, perquè passaven les canaleres d'aigua, escolta, que estaven netíssimes sempre, i el pinso, cada equips temps, era automàtic, i es posava el pinso amb la maquinària, amb les cintes, anava repartint el menjar, no tenies d'anar a posar-lo així de mà amb un cabasset, no, anava tot automàtic, saps?
O sigui, vas treballar dins de la granja?
Jo traia polls amb el meu marit, traia els pollets de l'incubadora, els posaven en caixes, i després del lloc que vaig treballar més va ser venda al públic, que llavors veníem els pollets, veníem les gallinetes a punt de pondre, veníem els ous i tot plegat.
Hi ha una història que no vull que se'ns escapi, perquè ens l'ha explicat abans, i és que hi havia una gallina molt especial.
Sí, la reina.
La reina,
sí.
Així li vau dir?
Sí, sí, la reina. Va ser la primera que va pondre un ou. Vam comprar gallines, no? I el primer ou que vam tindre d'aquella gallina, doncs ens va fer molta il·lusió. Oh, mira, ja ha fet un ou, ja ha fet un ou. I llavors li vam posar, a totes les hi posàvem, llavors unes anelles a l'espota, i llavors, però bueno, aquella va ser la principal. Aquella, quan les altres ja de velletes les vam tindre de portar al matadero, doncs ella es va salvar, perquè era la reina, i ella, escolta, i llavors ella anava per tot el jardí, per tot el lloc que volia, pel hort, allà anar picant i anar fent, i apa, fins que es va morir. I llavors quan es va morir vam agafar la d'això, com se diu, l'anella, i la vam posar al molí on fèiem el pinso, allà posadeta.
De record.
Com a record de la reina. No, era molt bonic. És una feina, a mi m'agradava molt. Molt maca, molt distreta, molta feina, molt esclau, perquè no hi ha festes ni hi ha res, m'entens?
Yeah,
perquè el marit mateix escolta els diumenges a treure polls, d'ací anava ell sol, vull dir, i s'ha d'aixecar molt d'hora, tot plegat, però ja se sap. Totes les feines ho són així, una miqueta.
No, però ell també, el Joan, el teu marit, també repartia,
sí,
ponedores.
Sí, 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 sí. Ell anava amb un camionet que tenia, un camió, i portava les gallines, doncs, han portat a molts puestos, a la Vall d'Aran, inclús, a molts puestos em van portar. Perquè clar, com més clients,
jo,
millor.
Jo això ho recordo.
Sí, 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 i tant que sí. Tota la gàbia plena de polletes i a repartir-les.
I me'n recordo de lo que explicaves abans, d'un petit galliner,
sí,
a casa vostra, que teníeu,
sí,
quatre gallines,
sí, sí,
o
sí,
sis.
Sí, 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 després vam fer més gallinerets,
sí, sí.
I mira, doncs ja n'hi havia més. Llavors quan em van veure que era el que havia més, què tenien de fer? El papa posava una altra granja i anava a fer així. El meu pare el disfrutava molt, organitzant i fent, i farem així, i farem així, m'entens? I li agradava més dirigir, li agradava molt dirigir les coses.
I en aquella època en què vosaltres estàveu en plenitud amb les granges, hi havia més granges a Sant Cugat?
No, de bon primer no.
Vau ser la primera?
La primera. Perquè hi havia una granja a Mirasol que en deien la granja nana, que nosaltres antes de la granja la vam anar a visitar, ja que tenia dos pollastrets molt macos, tenien uns periquitos, però quiquines d'aquelles gallinetes petitones, m'entens? Però vull dir, no era una granja allò, m'entens? La granja, la primera va ser nosaltres.
I després no van aparèixer d'altres?
Doncs ja n'hi va haver.
Potser més petites, no?
No, bueno, de tres granges no les tenia ningú, de fet, m'entens? Amb les tres branques de ponedores, pollets i gallines a punt de pondre. Això era molt, ho teníem molt, el que pot fer tota una granja, m'entens? Important. I mira, aquí s'ha acabat. Llavors el meu marit, quan es van jubilar els papes, bueno, quan ho van, llavors ell encara en venia de pollets, ja ho he dit abans, em penso. i fins que es va retirar. Un cop retirat encara els clients li demanaven i ell de vegades encara anava a Reus i les anava a comprar allà, llavors ja, perquè nosaltres ja no teníem cap més. Però va ser una època molt bona. Van passar de tot, perquè al principi també la cosa no es va anar tan bé, vam tindre una subpagada, però bueno, van tirar endavant i amb, treballant i amb ganes doncs, ho han tirat tot endavant.
Com passa a la majoria de negocis, no?
Sí, sí. Sí. Que no tot són flors i violes, vull dir, també tens problemes.
Sí, la il·lusió del pare de
tindre una granja... El papa estava entusiasmat amb la granja.
Vull dir, va ser...
Sí, la mama no s'hagués mogut de Barcelona, però el papa, la granja li agradava molt. Uns cosins d'ells de Tarragona en tenien una també de granja, saps?
Però és el que t'anava a preguntar, per què li venia aquesta dèria?
Sí, jo crec que potser dels seus cosins. El papa sempre li havien agradat els animals, no? I llavors, com que els seus cosins de Tarragona en tenien una de granja, doncs llavors, esclar, hi anàvem molt sovint nosaltres a veure'ls, i llavors encara li va agafar més les ganes, m'entens? I quan ja érem nosaltres, ja teníem jo 12 anys, i potser me'n tenia menys, doncs ja, que ha passat cuat, i a fer la granja. I les primeres gallines ens els van portar ells, els cosins.
Els cosins de Tarragona.
Sí. O sigui que vivien a Vilarodona, ells. El
pare va complir el seu somni,
sí,
de crear la granja.
Sí.
A vosaltres us va anar bé per fer-lo servir com modus vivendi, no?
Sí.
Perquè vau crear el vostre propi negoci.
Sí, i tant que sí.
I per descobrir una ciutat com Sant Cugat.
Sí, que va ser ja dir nosaltres, escolta, encantadíssims. Ens vam integrar de seguida. De seguida ens vam integrar.
Sí,
la gent molt amable, ens coneixíem tots, era molt diferent.
És que va agafar l'època en la qual la Sant Cugat encara,
sí,
la gent es coneixia.
Sí, home, l'any 51.
I era un tracte molt més personalitzat,
sí.
Molt més directe.
Sí.
I les escoles eren petites i amb els quatre amics que hi havia per allí, doncs, coneixíeu famílies.
I tothom s'hi coneixia.
Tothom. Mm. T'entraves de tot. De tot, ara no t'entenes de res. Ara es fa... Home, amb el tot Sant Cugat hi havia molta cosa que també... Sí, però vull dir... Però hi ha coses que...
I a la nostra web també pots entrar i pots,
sí?
Informar-te i tant.
Doncs pues bé, veus?
Sí,
però em refereixo antes, inclús et venien a portar les esqueles, et venien a portar les coses, m'entens? És molt diferent, esclar.
Tot ha canviat.
Tot ha canviat, gràcies a Déu, potser, perquè vull dir, si estéssim com llavors, si me'n recordo que la mama deia que no havia vist mai a Sant Cugat tants burros, tants cavalls... per la cartera, perquè vull dir, Sant Cugat va durar un temps que estava com un guet estancat. Quan va venir l'any 51, era molt pagès, molt, eh?
Clar.
Molta gent de Barcelona no sabia ni on era Sant Cugat, quasi.
Sí, bueno, d'aquí la dita, no? Sí, Sant Cugat del Vallès, tothom l'anomenen
i no saben on és.
Ningú sap on és.
Sí.
Molt bé, doncs a la Carme Riba agraïm que avui ens hagi acompanyat per compartir aquesta història, la seva pròpia història, la de la seva família.
Sí.
Ens ha fet memòria de com era el Sant Cugat d'un temps enrere, coses que ja no hi són. I el Jaume Espina l'emplacem d'aquí 15 dies perquè ens torni a portar més convidats i més històries de Sant Cugat.
Seguirem buscant i seguirem trobant, perquè trobar és fàcil. El difícil és poder-los portar aquestes hores aquí, perquè clar, vull dir, la gent que encara treballa...
Sí, home, un dia es pot fer un foradet.
Però...
Com ha fet avui la Carme.
Ah, això mateix.
Sempre els trobes i sempre pots...
Doncs, els dos, moltíssimes gràcies.
I gràcies a tu.
Passeu bon dia.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat a fons.